3 minuts a Tuditat Notícies quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Xisco Nadal.
L'amor de les tres taronges no sabria per on cal. Set gegants diuen que el guarden ben tancat en pany i clau. De nit quan la fosca entrava com llum en ara blau. I com més fa més lluny el pare, i arribaré si a Déu plau.
Siau, benvinguts i benvingudes a l'amor de les tres taronges, el carta blanca d'IB3 Ràdio, que dedicarem a la recerca i l'estudi de l'amor. Del bon fat i del mal fat que la meva mare m'ha comanat, i un punt més, lo que ara diré, que si hi ha i veritat que en Bernadet, en tenir 16 anys, no pugui estar ni sossegar que l'amor de les tres taronges no vagi a cercar. Amb aquest encanteri, una dona fada i japeruda, com la descriu mossèn Alcover a les seves rondaes, que van a cercar mel i altres coses a Cals Reis, maleix en Bernadet quan ell li toma un setrill ple d'oli que la dona fada i japeruda duia damunt el nas. I per mort d'aquest de nou, el pobrissó es veurà condemnat a vagar pel món tot cercant l'amor de les tres taronges, és a dir, l'essència de l'amor vertader. I com que nosaltres, pobres mortals, ja ens ha passat una pandèmia per sobre, durant 4 capítols, aquí a IB3 Ràdio, dissertarem sobre l'amor a la recerca del seu secret i així poder deixar de vagar sens fi com en Bernadet. Per això, el programa d'avui conversarem amb dues joves que ens ensenyaran la intensitat en què hom viu l'amor a la primera edat. Després rebrem la visita de l'historiador Tomeu Canyelles, que ens contarà com lligaven els nostres predins a l'època dels picadors. I tancarem la paradeta en la visita d'Anna Maria Antònia i en Biel, un matrimoni de felanits que ens explicaran les tresques per poder seguir plegats 55 anys després d'haver-se conegut. I tot això que vos he contat serà possible gràcies a Eva Martínez a la producció, a Miguel Soler i Iván López al control tècnic, a Joan Trias i Ari de Reig a l'assessoria musical i a la documentació, respectivament, i a mi mateix, Xisco Nadal, veu i direcció d'un programa que comença ja.
L'amor de les tres taronges, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname. Voy despacio, arrancar los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos, aunque estoy agotado, iré a buscar. Que me pide.
I per encetar aquesta investigació sobre el fet amorós, he convidat a dues estudiants de periodisme que, en els seus 20 i pocs anys, han vengut a explicar a un boomer de 40, com jo mateix, com s'enamoren i, sobretot, com perceben l'amor les noves generacions. Aquests són na Carmen Pérez i na Carlota Pisà, que ja te tinc aquí benvingudes. Com estàu?
Bon dia, gràcies. Hola.
Encantat de saludar-vos, ja que el programa d'avui va d'amor. Si xerran d'amor, començaré per tu, Carlota. Si xerran d'amor, què és el primer que te ve en el cap?
Jo no ho sé, és que sonarà molt general, però l'amor per jo és trobar aquesta persona que estigui amb tu, les bones i les dolentes i les pitjors, saps? És trobar un qualcú en qui caminar per tota la teva vida, no sé. Per jo l'amor és això.
És a dir, seria un company de viatge,
sí, exacte,
que te faci interessantes que a mi.
Sí, exacte, exacte.
I tu, Carmen, també cerques un company de viatge,
sí,
o un company que cerques tu?
Sí, yo creo que es algo muy parecido a lo que dice Carlota. Es algo, una persona de la que, con la que no te cansas de estar, con la que podrías estar todo el tiempo del mundo y aún así te parecería poco.
Però ara, jo penso, teniu Instagram, hi ha Tinder, llavors hi ha Mític, hi ha 50.000 plataformes, 50.000 tentacions en les quals podeu caure quan tens una relació. Per als joves és fàcil pensar en un home per tota la vida, perquè, clar, sempre que de mon pare i mon mare, per exemple, anaven a fer una volta pel passeig, se coneixien i tampoc hi havia molt on triar. O, per exemple, la meva, havies de sortir de marxa o havies d'anar pel món si volies trobar la teva mitja taronja. En canvi, en el vostre cas, entra via telèfon. Clar, tu penges una foto, te'n vas a la platja amb les amigues, penges la foto, 4 likes, qualcú t'entra, te saluda, i aquí ja pot sorgir qualque cosa.
A ver, yo creo que depende mucho. Si tú de verdad estás enamorado, te da igual las tentaciones que tengas. O sea, solo te vas a fijar en esa persona, si realmente la quieres y realmente estás con ella porque sí, no porque pues voy a pasar un rato y ya está.
Tu, Carlota, tens la mateixa percepció?
Clar, jo crec que sí que hi hagi aquestes aplicacions com, per exemple, Tinder, que t'ajuden a trobar una persona que tingui tant de gustos en comú amb tu, és com que ja ens ha creat una imatge de lo que ha de ser una parella, de que ha de ser qualcú que sigui pràcticament quasi igual a tu, perquè en les xarxes socials i tot això, és com que t'ha creat unes expectatives que potser després tu penses, aquesta persona en la que estic, de veres, no té massa coses en comú amb ell. A lo millor hi ha una altra persona que podria encaixar més ben jo i cerques i tal. I és el que diu una Carmen. Sí que és veritat que hi ha d'haver ja la responsabilitat individual d'estar en la teva lota i de que si estàs enamorat que tu no te fixes en altres persones, però sí que a l'hora de trobar una parella sí que penses, tu, és molt penses que has de trobar a qualcú que sigui exactament igual a tu.
És a dir, per tot és factor sorpresa, no? És a dir, és factor de la diferència.
Clar, que abans
jo el que enyor, jo és que ja fa 10 anys que estic en parella, però jo el que enyoraria a l'hora de conèixer qualcú és anar en blanc. Perquè tu ja deus anar a un sopar o un dinar i ja saps d'on surt, de qui és cosí, de qui és amic, si li agrada surf, si fa pàdel i fins i tot si té rajoleta de xocolata en els abdominals.
És el que has dit, tu ets la mateixa paraula, conèixer. Ara ja no coneixes a qualcú, ja directament, ja quan xerres amb qualcú ja tens una idea d'aquesta persona en el cap, ja en saps, tot i que sigui només el custodia, ja saps algo i aquest factor sorpresa, aquest misteri del principi, com que ja aquest esforç de voler anar més enllà amb una persona, com que a poc a poc s'està perdent un poc, jo crec.
M'agrada aquest concepte que ha dit na Carlota d'esforç. Carmen, vols esforçar un manco els joves ara? Perquè ja teniu tanta informació que podeu anar a descartar molta de gent gràcies a allò que rebeu a través del mòbil.
Sí, jo crec que també nos estamos haciendo un poquito más vagos. Porque como ya tenemos un perfil predeterminado de dicha persona, de, vale, pues tiene estas fotos subidas, ya sé si es guapo, si no es guapo, si le gusta hacer esto, si tiene muchos amigos, si tiene pocos amigos, si conoce a la misma gente que conozco yo. Yo creo que ya es como, vamos descartando los que no, y no nos molestamos ni en conocer a alguien.
I el fet que jo deia que és tan fàcil caure en la tentació o conèixer gent fa que els joves ho tingueu més complicat a l'hora de pensar en un amor per tota la vida, com sí que podien pensar, per exemple, els teus pares o els meus predins?
Yo creo que sí, eso ha cambiado un poco. No hay más que ver que ahora las relaciones pues no duran tanto como podían durar antes, pero también es que ha cambiado la forma de pensar de todo el mundo. Antes, a lo mejor, pensar en un divorcio era como un pecado capital. ahora te juntas y te separas, pues si no estás a gusto, ¿para qué vas a estar con esa persona? ¿Por lo que van a decir los demás? No. También ha cambiado la forma de pensar de la sociedad. Y eso es lo que nos ha hecho también cambiar la manera de tener las relaciones.
Sí, però i el mal d'amor és com se gestiona, perquè, clar, una separació sempre implica que hi ha una de les dues parts que pateix.
Yo creo que eso sí que, por mucho que vaya avanzando y la sociedad vaya cambiando su forma de pensar, es algo que sí que nos va a ser toda la vida igual y el mal de amores se va a sufrir igual. O incluso yo creo que peor ahora mismo, porque ahora terminas con una persona y puedes seguir viendo perfectamente lo que hace en su día a día y a lo mejor te reconcome que digas, tío, está bien, ¿por qué? Y yo aquí...
Jo no vull ser dolent, però jo aquí vaig una mica d'autobiografia. Sí. Jo aquí vaig que hi ha hagut qualque separació, no sé en quin moment de la teva vida, en què tu has vigilat molt les xarxes i has vist que ell se va recuperar massa aviat.
Sí, sí, sí. Clar, jo... Sí.
M'agrada, per ser periodista, sí. has estat minsa en la resposta. Sí, sí, sí. I llavors passarem a Carlota, el que tenen a Carmen. Clar, ara també la gestió de la... No només la gestió de l'amor, hi ha molt de proselitisme, hi ha gent que està molt enamorada, ho penja, tot el dia, ho comparteix. A mi hi ha una frase que m'encanta, que diuen que hi ha una cosa que no s'ho pot amagar, que és l'amor i els duros. La gent que és rica se li nota i la gent que està enamorada també. Però clar, aquesta gestió des de l'amor, com a jove, Carlota, tu com la vius? Perquè el que diu una Carmen, haver de veure que a les dues setmanes d'haver-ho deixat, ell ja comença a sortir de marxa, que això passa beníssim i que fins i tot posa conociendo a alguien, que això ha de ser un desastre.
Això és el pitjor, però és que ja m'ho va passar una cosa per escuda que, clar, com jo no volia veure tot això, saps? Quan te separes d'una persona, l'últim que vols és escoltar xerrar d'ella tot el dia. I jo m'ho va passar que vaig decidir bloquejar aquesta persona de les xarxes socials, silenciar-la, més ben dit, per no mirar les seves històries, perquè no me sortigués en Instagram i tal, per un temps, només per la meva pau mental, per això de dir un descans, de no estar tot el dia escoltant sobre aquesta persona, i el que m'ho va passar és que aquesta persona se va enfadant jo. Per haver tomat aquesta decisió. I no sé, és això, m'apareix com...
Jo és que agraeix que molta sa vida no ser jove a la vostra època. Jo penso que si quan jo anava a l'institut hagués tingut totes aquestes eines digitals, jo no sé si ho hagués surat. Per tant, sempre vos hem mirat.
Sí.
És a dir, quan m'he qualificat de boomer, és des de l'admiració més absoluta. Ara m'ha fet venir al cap aquella frase de que el contrari de l'amor no és l'odi, sinó l'indiferència. Supos que ara, quan vols, teniu clar que heu superat una ruptura amorosa, Carmen, quan ets capaç de mirar ses fotos o quan no estàs vigilant Instagram 100 veces al dia, com cantava en Lídia.
O quan eres capaç de dir, dejo de silenciarlo o dejo de bloquearlo, claro. Ya me da igual... Ahí es cuando yo creo que realmente te das cuenta que dices, vale, ahora sí lo he superado, ya me da igual lo que cuelgues, que no me va a afectar en nada.
I passat ara parlant, sou molt joves, però sou dones que viuen en aquest món, que evidentment vos relacionau, ja heu tingut experiències, però quan recordeu el primer amor? Perquè clar, aquest programa va d'amor i intentar descobrir quina és la fórmula per ser feliç en el camp sentimental. Començaré per tu ara, que Picarrota, quan recordes aquell primer amor?
Pues jo el record com molta inexperiència i molt bonic, per què mentir? O sigui, ja ho mires cap enrere i tot el que recordes són coses bones en el final, però sí que troc que m'ho va influenciar molt en el meu primer amor, això de les xarxes socials, de les expectatives que ens han creat ara, de que has d'estar amb una persona que sigui completament compatible a tu, perquè n'hi ha moltes de més que...
Però encara existeix entre els joves el mite del primer amor, de la primera besada o de la primera relació sexual. És a dir, encara dins el cap, com per exemple sí que teníem a la meva generació, que és una cosa que ens va marcar molt, vosaltres com a joves encara us recordeu amb un especial efecte? O, com que viviu tan aviat, ha estat una experiència més?
Clar, no és lo normal. No és lo normal ara viure els primers mos, les primeres vegades i les primeres vegades tan intensament com se feia abans. Hi ha gent que ho segueix vivint així, i les meves amigues ho viveixen així, però, per exemple, jo el meu primer petó tampoc ho recordo tan així per això, perquè ara, com que tot se fa tan de pressa, ja de vegades faig les coses un poc per pressió social i no està en aquest factor romàntic d'abans, ja és buscar...
Ser una més.
Sí,
i que el manco no notasi diferència. Exacte. I tu, Carmen, ho recordes? Amb especial efecte, amb especial emoció?
Jo crec que lo recuerdo un poco diferente a como Carlota. Yo tenía 14 años, fueron 4 años, y lo recuerdo como una relación de tropiezos y saber lo que no hacer para la siguiente. No lo recuerdo evidentemente mal, estuve enamorada, quise a esa persona y todo, pero sí que es como, he hecho esto, pues ahora en la siguiente no tengo que volver a cometer los mismos errores. Fue como un, me caigo y me levanto, una relación, algo así, como de aprender de ella.
Passat en parat de romanticisme i anem en el costat contrari. Sou geloses? És a dir, la joventut actual ha heretat aquest comportament tòxic de generacions anteriors?
Yo en mi caso no lo soy. He aprendido a no serlo. Como decía antes, de una relación a otra he aprendido a no. Y es en base a, por ejemplo, a mí me fueron infiel, entonces aprendí que me fueron infiel y estuve muchos meses sin saberlo. Entonces, de aquello me llevé no a decir, pues ahora voy a ser más celosa, sino, si te quieren poner los cuernos, te los van a poner. Seas lo más celoso del mundo o pases de él como... Entonces, ¿de qué te sirve? De nada.
Ara tornarem a això, perquè ja que ho has contat tu, la desinfidelitat, ara ho investigarem una mica, però, Carlota, tu ets gelosa.
Jo res, no me considero gelosa.
Em dedica que ets gelós, ho reconeix, però bé, ja. Si me deies que no ho sou,
no,
ja
no,
vos
creu. No,
ja ho sou una micona, no. O allò que deien antigament, quan me donen motius.
Exacte, jo no sé, jo dedico que encara no crec que hagi estimat qualcú tant com per preocupar-me pel que fa, saps? No he arribat en aquest extrem. Però
veus que és gelosia, depèn una mica de l'obsessió o desgrau de passió que hi hagi en aquell moment.
Sí, però sí que és una passió molt tòxica, o sigui, no és una passió de bona, de voler entregar-se a altres persones, és tòxica total, i sí que és veritat que avui en dia, si vols ser gelosa i vols controlar la teva parella, ho tens més fàcil que mai. Així que també, potser això ha fet que moltes més persones siguin més geloses de... lo que serien en un món sense mòbils, en un món sense estados de WhatsApp, sense ubicacions i aquestes coses.
Perquè, clar, na Carmen parlava de... Jo era gelosa, jo era controladora, i tot i així me varen ser infidels. Va ser fàcil superar-ho? No sé si ho vares perdonar.
Me enteré justamente después de dejar la relación, entonces ya yo creo que perdonar, no había nada que perdonar. Y bueno, de todas maneras, aunque me hubiese enterado estando en la relación, no lo hubiese perdonado. Soy una persona que me sabe mal, pero soy muy rencorosa y no perdonaría una infidelidad. Y es eso. Yo creo que en cierta manera los celos, pero en un nivel normal, cuando estás enamorado o quieres a una persona, en cierta manera es normal tener un mínimo de celos, pero sin llegar a unos extremos.
Señor Osdía, ¿no considerado que siempre es dolenta?
Yo creo que cuando quieres a una persona y ves en cierta manera afectada lo que pueda haber entre vosotros dos, es normal sentir un celos, o a lo mejor no son celos, sino miedo por perder ese vínculo con aquella persona, pero siempre teniendo en cuenta que hasta cierto nivel.
Ara que hi ha tanta mobilitat geogràfica i que també les xarxes, una cosa que em permet les telecomunicacions, ha estat que una persona se'n pot anar a viure a Singapur i tu des de Mallorca o des d'Eivissa o des de Ciutadella pots parlar amb la persona que sigui en manco de dos minuts. Vosaltres, les joves, ara esteu aquí com ambaixadores de jovent balear. Sé que és una responsabilitat grossa, però vos ha tocat. Creus en l'amor des de la distància? Seríeu capaços de mantenir una relació, per exemple, que vos oferissin una feina boníssima, ho he estudiat en Estesac, aquí a les Illes, però vos ofereixen anar a Brussel·les, en el Parlament, de cap de premsa de qualcú, o a fer feina allà. Deixaríeu d'anar-hi per no abandonar la vostra parella?
Jo, en el meu cas, no, però sempre dic que t'has de veure en aquesta situació per poder per saber què faries, però jo, en el meu cas, és que si és algo temporal, si te'n vas un mes o te'n vas 6 mesos i tal, s'amor pot en tot i jo sí que ho defensaria, una relació a distància, però si és ja més de cap en el futur... Jo també et cert en referència a el que jo he vist en el meu voltant, i és que no funciona. Perquè te falta algo, te falta aquest contacte, perquè sí, perquè pots fer videollamades, pots xerrar per telèfon, però el contacte físic i el contacte d'estar cara a cara amb aquella persona no se pot substituir per un telèfon.
I tu, Carmen, series capaç d'abandonar... Sí. Jo què sé, que t'oferissin feina, no sé, a Madrid, per exemple, deixaries d'anar-te'n o deixaries passar una oportunitat per amor?
No, una oportunitat així, no, jo no la deixaria ir per amor. Jo penso exactament igual que Carlota. Todo depende muchísimo del tiempo. de cuánto tiempo vayas a estar a distancia con esa persona. Si van a ser unos meses, como mucho un año o un año y medio y tal, al final el amor lo puede y puedes establecer una relación a distancia sabiendo que al final te vas a volver a reencontrar, pero sabiendo que a lo mejor te vas a ir con un futuro indefinido, yo creo que al final te falta eso, que es una relación sin un contacto físico, una relación a través de un móvil. Al final eso no es una relación.
Totalment d'acord amb el tema de que m'imagino que has fet de no saber si aquest temps té una durada finita o no, el complicat és el tema de les relacions a distància. Romànticament xerrant, com t'imagines el teu futur? Per tu quin seria el teu ideal romàntic? Ara tens 20 anys, però en 40, com t'agradaria veure-te sentimentalment parlant?
A mi con 40 años sí que me gustaría verme ya con una pareja estable. Bueno, yo soy un poco diferente al resto porque a mí no me gustan los niños, entonces no quiero tener niños, pero sí que me gustaría verme ya, por ejemplo, casada y con una estabilidad en pareja, con un trabajo y todo. En vez de niños, pues a lo mejor perros, que también puede ser un buen sustituto, entonces... Jo sí que me veo establemente en pareja, ja con esa edad.
A dir, per tu, el teu estat ideal seria estar en
parella. Sí, per a mi sí.
Tu, Carlota?
Jo sí que en un futur sí que ja me veig com una família, amb casada i tal. Sí que ara mateix troc que en els 20 anys, com que són encara molt jove per xerrar d'aquests temes, per tenir una parella estable, però sí que en un futur jo m'agradaria tenir això en una família. Sí que som bastant tradicionals en aquest sentit de família, parella i tota la vida més o manco encaminada.
M'he quedat sense temps perquè altres convidats que m'esperen, però vos proposo una cosa. Ja que heu vengut aquí les dues, d'aquí 20 anys... tornem a repetir aquesta conversa.
Vinga.
Vos posaré just... faré com una selecció de talls de tot allò que hem parlat avui, de la percepció que heu tingut en els 20 anys de que s'està enamorada, o sobretot com vos imagineu el vostre futur amorós, i ho comparam. Accepteu la convidada?
Totalment. Serà divertido.
Bàsicament això vol dir que jo continuaré tenint feina. Jo en tindré 60. Voldrà dir que els mitjans encara m'estimen, i jo estic convençut que vosaltres dues sou dues futures promeses de la comunicació aquí a les Illes. Moltes gràcies, Carmen Pérez. Moltes gràcies, Carlota Pisà, per el vostre testimoni, que m'ha ajudat moltíssim a entendre una mica com s'enamoren els joves i també a treure una mica de conclusió de què hem de fer perquè les relacions amoroses tinguin cap endavant. Gràcies,
guapes. Gràcies, gràcies.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido.
I ara farem una aturadeta per escoltar un dels millors boleros de la història. Tots hem estat qualque vegada lo prohibido d'algú altre i qui no ho hagi estat, que tiri la primera pedra. En tornar, ja tindrem en connexió Tomeu Canyelles per parlar de l'època dels piqueadors, però abans, tanqueu els ulls, escoltau i deixeu-vos embolcallar per la veu de vellut d'Olga Guillot.
Porque en tu falsa intimidad en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
La moda a les tres taronges. A IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
aquest mes de setembre, IB3 dona una mà a la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears. La llengua de signes ajuda a fomentar l'autonomia de les persones sordes perquè disposin d'igualtat d'oportunitats. Per més informació, telefoneu al 871-96-2839 o a la pàgina web fsibaleares.org. Tots donem una mà a la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Cada dia és festa en Mallorca, cada noche brilla el sol del mar.
Estàs escoltant La Moda a les Tres Taronges, un recorregut per la passió en tots els seus vessants.
Besos nacen en Mallorca, bellas flores de suave color, y las aves cantan en Mallorca, paraíso del amor.
La brisa.
I de la joventut contemporània a la joventut dels nostres predins, que també lligaven i també s'enamoraven amb però a una Espanya ben grisa que va viure amb el boom turístic una mena de revolució sexual i sentimental que va cristal·litzar a les nostres illes en la forma d'espiquedors. Don Joans d'anar per casa, que varen fer allò que varen poder o allò que els varen deixar fer amb els pocs idiomes que dominaven. I qui coneix bé aquesta època perquè l'ha estudiada i n'ha escrit molt és el nostre company Tomeu Canyelles, un home que en la seva cabellera d'atzabeja hagués pogut ser picador si li hagués tocat viure illo tempore. Així que ja el saludam. Tomeu, molt bon vespre, benvingut a la moda de les Tres Taronges.
Bon vespre, Cisco, què tal? Jo no sé si la cabellera m'hagués salvat, perquè mem, jo crec que també en aquella època la música tenia un paper predominant, no?, a l'hora de marcar les relacions, no?, fossin més aviat efímeres o el que fos. Ho dic perquè jo no sé ballar, per tant, ho hagués tingut molt difícil.
Amb aquest detall, és a dir, ballar important per aquella època, perquè, clar, tu has escrit Els piqueadors mallorquins, seductors sí. I seduïts durant el boom turístic, tot un tractat sobre els piqueadors que va publicar que vas publicar a Leonard Montaner Edicions, però per situar ara mateix la nostra audiència, que van de parlar amb dues atlotes que ens han explicat com és enamorar-se i lligar en aquesta època contemporània. Anem a reconduir o anem a contextualitzar. En dues frases, com definiries el concepte piqueador?
Jo crec que, primer de tot, aquesta idea de Latin Lover d'anar per casa crec que s'hi ajusta bastant bé, no? Però jo crec que també quan ja vaig fer el llibre aquest, amb Leonard Montaner Editor, el 2014, ja me vaig procurar deixar clar que no només eren seductors, sinó també seduïts, no? I jo crec que en el final eren com uns protagonistes d'una època, d'un moment molt especial, que crec que en el final varen estar en el moment i en el lloc oportú, més que res perquè era aquesta Mallorca de l'obertura, del boom no només a nivell d'obertura social, sinó també econòmica. Vull dir, varen estar en el moment adequat i varen poder viure, jo crec que en el final, aquesta interacció entre diferents cultures, no? Una, que era la societat local, reprimida, criada amb una sèrie de valors nacionals catòlics, i llavors passar altres a la ciutadania estrangera que venia aquí a passar les seves vacances i que havien crescut a societats relativament lliures, o molt més lliures que no pas espanyola. Aleshores, això que era una combinació que necessàriament havia de poder tenir expressions sociològiques, com pugui dir en aquest cas, de figures picadors.
I en aquell moment, Tomeu, que no hi havia ni Tinder ni Grindr, podrien dir que ells varen ser els precursors del ligoteo, ja em perdonaran el barbarisme, a gran escala? Perquè, clar, ells sí que sabien fer match cada nit que sortien a lligar.
Jo crec que si començam a repassar... Sí, evidentment, però jo crec que no és que fossin pioners. Jo crec que en el final sempre hi ha hagut aquesta, com ho diríem, aquesta interacció entre els joves i soci nocturn. Crec que en el final és una fórmula matemàtica que dona peu precisament en això, no? En el sorgiment de romansos més o manco efímers. El que passa és que sí que en els anys 60 incorpora aquesta figura, podríem dir, trencadora de les estrangeres. I això crec que en el final marca, no?, una diferència respecte a moments passats, no?, com podien ser d'anys 30 o d'anys 40, no? Quan ja hi havia aquelles primeres sales de festa que revolucionaren soci nocturna a Mallorca.
Clar, tu dius homos efímers, però hi ha molta de gent que sí que es va enamorar, que és el tema del programa d'avui, de l'amor de les Tres Taronges, que seria l'amor en aquella època, i va haver moltes parelles mixtes, podríem dir, entre local i estrangera, que sí, sí que varen quallar i que molta de gent va venir a viure a Mallorca, i per això hi ha tanta gent rosa ara a les nostres illes.
També, això ens explica moltes coses, i ulls blaus i llinatges, la veritat és que molt exòtics, no? Que al final han contribuït a transformar la societat. Jo crec que en el final també aquestes relacions, no? Jo crec que en el final varen contribuir, no? A fer com una societat un poc més ampla de mides, no? Respecte a lo que podíem ser els mallorquins dels anys 40 i 50, no? I en el final és veritat que també han estat testimonis de grans històries d'amor, per això per descomptat. De fet, m'atreviria a dir que dins una generació de joves i llencs, dins la seva memòria sentimental hi ha molt viu aquell record d'aquells acomiadaments, no?, de final d'estiu, d'aquelles persones que havien conegut i que llavors se n'havien d'anar als seus països d'origen, no? I que també llavors varen generar una cosa molt important i crec que no suficientment estudiada com són les relacions epistolars. Vull dir, això també ens ha generat, crec que des de la distància...
Clar, perquè molta de gent, Tomeu, devia partir amb un paperet en sa mà, arruat, pas plor, en s'adreça de la persona que li havia d'escriure una carta per intentar mantenir esqueliu durant el fred de l'hivern.
Efectivament. I gent que, en el final, pues, varen tornar a veure-se durant diversos estius aprofitant, no?, d'aquell contacte, no? Vull dir, gent que, en el final, va estar esperant i fins i tot... A vegades amb aquesta, com ho diria, amb aquesta deferència cap a l'altra persona que sabre que en dates assenyalades, com podia ser el seu aniversari, els enviaven presents. Vull dir que al final hi havia, no?, també peu no només per aquestes relacions efímeres i d'una sola nit, sinó també per aquest marc d'efectivitat, no?, i de relacions que al final fossin epistolars o fossin, bé, tan tangibles com un matrimoni mateix, pues han perdurat, no? Vull dir, han marcat a moltes de persones.
No és per romantitzar altres temps, perquè, clar, recorden que tot això va passar sota el paraigua de la dictadura franquista, però sí, a mi m'encantaria tenir una relació epistolar i que arribés el teu aniversari o una data assenyalada, com, per exemple, la del primer ball, i que tu sabessis que t'arribaria un ram de flors. Viure amb il·lusió en aquella època, m'imagino que és fenomen dels piqueadors i de les relacions internacionals, això ho ha de potenciar moltíssim.
Sí, jo crec que... Vull dir, ara has fet referència precisament a això, a la il·lusió, no? I vull dir, avui tenim molt normalitzat, obries el correu electrònic cada dia i ho vivim com amb una indiferència, però tots aquests al·lots, no?, que obrien allà el correu i veien una postal arribada des d'Holanda o des d'Alemanya, vull dir, en el final això, vull dir, va marcar, insistes, que a diverses generacions, no?, d'al·lots, no?, des de pràcticament final dels anys 50 fins ja als anys 70.
Que, per cert, com se'n tenien? Que és que jo, mentre preparaves l'entrevista, ha estat el meu gran dubte, perquè en aquell moment la gent no sabia idiomes. Clar, una cosa és compartir horitzontalitat un vespre amb qualcú, que hi pot haver un instint primari que t'ajudi a comunicar-te. Però que una relació tiri cap endavant, clar, hi ha d'haver paraules, hi ha d'haver frases, i t'has de saber comunicar.
Sí, jo crec que efectivament hi ha d'haver una sèrie de condicionants, jo crec, que dues persones realment sentin una atracció que vagi més enllà de lo físic, no?, i que permeti establir aquestes relacions efectives de tan llarga durada, no? Jo crec que en el final no hi havia Tinder en aquest moment, ni tampoc Grindr, però sí que hi havia es cara a cara, que jo ja crec que això ja estalviava moltes descripcions i molt de textos inútils, no? I realment crec que el ball era en aquell moment una grandíssima carta de presentació, no? Perquè la forma que un tenia allà d'arribar a la discoteca, de moure-se, de demostrar iniciativa, de veure si era realment modern, no estava entrat en el passat, pues jo crec que ja donava un poc de pistes com era aquesta persona, no? I bé, jo crec que també és fet de poder estar comunicat de qualcuna manera, encara que no fos en paraules, permetia pues, precisament això, no? Que... Però també hem de dir una cosa, que en els anys 60, si bé és vera que no tothom xerrava anglès o francès en relativa fluïdesa, sí que també la gent va aprendre un lèxic molt bàsic en altres idiomes, i això també gràcies a la interacció amb el públic turista. El que vull dir és que fins i tot perduren anècdotes, no?, de lots que sortien en aquell moment de festa per les discoteques amb una petita plegueta o un paper ruat dins la butxaca on hi havia aquelles paraules molt bàsiques per iniciar conversa amb una persona i d'alguna forma fer-se entendre, no? Jo llavors també crec que la mímica també és un llenguatge universal i especialment en el món de Sanit, no?, per fer-se entendre entre el sol d'una discoteca o d'un concert, per exemple.
No, t'ara quedes això de les frases, el famós «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?». M'imagino que molta de gent el devia dur allà apuntat dins la butxaca per si hi havia sort. I de Tomeu Canyelles, historiador company, moltes gràcies per la teva saviesa, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres i bé, fins a pròxima.
Fins aviat. I ja que hem xerrat de mos d'estiu, deim adéu en Antomeu amb aquest hit del duo dinàmico que també va marcar, recordo-m'ho, el comiat de Verano Azul. És el final del verano, com el d'aquesta entrevista que llegó, però en torna, ja m'acompanyaran una parella d'enamorats que han aconseguit una cosa complicadíssima. Estar plegats des del dia que es conegueren fa més de 55 anys. Tot una fita.
¿Hasta cuándo este amor recordarás? Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, yo olvidaré. Dime, 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 amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final.
La moda a les tres taronges. A IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Viu l'estiu a IB3 Ràdio.
T'agraden els jocs de paraules?
Escàrcecs piquen, es verstaquen.
Pujar fa suar, que parell francès.
Dins un got brut no hi pot mai haver-hi gut, ni fort sense un embut.
I de prepara't, perquè a partir de dia 6 de setembre torna Tèntol al joc. De dilluns a divendres a les 3 jugarem amb les paraules i l'actualitat, amb Margalida Mateu i Adrià Martí. A IB3 Ràdio.
Din quin tintete tintantoni.
No sé.
En xinès.
Very nice, very cheap, very strong.
Tèntol.
A Mallorca, 106.8.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
Estàs escoltant La moda a les tres taronges, un passeig per totes les estacions del desig.
You're every breath that I take, you're every step I make.
And I want to share all my love with you. No one else will do.
And your eyes, they tell me how.
I ara està sonant aquest Endless Love de Lionel Richie i de Diana Ross perquè vos vull parlar d'un amor etern real i que s'ha viscut aquí a les nostres illes i que m'ho explicaran en primera persona. Perquè si heu llegit Romeu i Julieta, recordareu que era la història d'amor de dos joves de famílies les quals no veien amb bons ulls aquest amor. La parella que jo vos presentaré ara no va acabar tan tràgicament perquè ells són molt feliços i han menjat molt de nissos, però sí saben el que és lluitar perquè la teva història d'amor tiri endavant. I ja és un plaer saludar-los. Per Antonio Porcel, Gabriel Mestre, benvinguts a la moda de les taronges. Vos agrada aquesta definició de Romeu i Julieta de Felanitx, o no?
Tan tràgic no érem.
No.
Molts posaven impediments, però no, fins en aquest punt.
Sí.
Perquè com va anar la cosa? Perquè crec que vos vareu conèixer de molt jovenets.
Sí, jo tenia 14 anys i tu per mi en tenies 17.
I a casa teva no va... Perquè, clar, eres la gran de tres germanes.
Sí.
No va fer gràcia que tinguessis parer, que tinguessis enamorat,
no,
i te van
posar
tots els entrebancs del món.
Tots, tots. Si sortia un diumenge de bon vendre al cine, amb qui has estat? Amb en Biel, diumenge estigués castellada. Molt bé. I estava diumenge castellada, un diumenge lliure, i jo seguia. De bon vendre al cine. Amb en Biel, sí. Diumenge estigués castellada. D'acord.
I en Biel, com ho vivien, això? Perquè, clar, tu ja havies sabut que això era com un guaret. Una setmana sí, una setmana no.
Sí, més o menys. És dir, ho comptàvem. No, però, malament no anàssim al cine, quan que son pare se n'anava, llavors... Procuràvem veure'ns.
Sí.
És a dir, ja pot ser viu cercar ses tresques, no?
Sí, molt sé, la fresca. Un temps se seien la fresca. A més, aquest temps, ara, te seien la fresca, un balancí, ell passava, se seien tu. Llavors sempre passava que el químic de ton pare i deia, tens un festejador? No, 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 pues ser un balancí de fora d'aquesta teva. I llavors, ja ens hi trams, quan arribava
a nostra. I te tornaven a Castilla.
Te tornaven a Castilla.
Reina meva, és que t'hagueres passat una joventut tot el dia, dins els quartos.
Sí, les meves germanes ja ho van passar molt bé, perquè no les van castellar ni un dia. Van fer el que van voler.
I tu vas ser com a l'avançament d'allò sí, que vendria.
Sí.
Sí, de totes maneres, aquell temps...
Va ser curt.
Va ser curt. En altres me'ls va semblar molt llarg, evidentment, però... No... Es cap d'un temps...
Tot d'una te vas guanyar sogre, aviam.
Sí,
i
sí,
ja va
sí,
anar
sí,
bé.
Bé, no sé si el mai guanyar o ell se va deixar... se va deixar guanyar. Això ja no sé si és el mèrit de qui és, però bé.
Perquè... Anava de demanar entrada.
Sí.
Perquè un temps se demanava entrada.
Tot això s'ha perdut.
Sí. Sí. És igual. No, tampoc no és...
Ara fas un... Bé, l'entrada vendria a ser el maig de Tinder. Ara te fan un maig i ja deixes entrar dins la teva vida i on calgui.
A un pare li va dir si mateix... Fai bonda. Almenys...
No.
Com ho va dir?
Va dir...
Com ho va dir? Sí, va dir... Com ho va dir?
Bé, procurau fer bonda, almenys que la gent s'ho pensi.
Clar, perquè sou d'un poble, sou de Felanitx, clar,
sí,
és una comunitat petita. M'imagino que també vos devíeu sentir més vigilats.
Clar, i som pare, més que el que fèiem, el que li preocupava era que ho se sabés. Vull dir, això...
No li agradava.
El que diran era molt important.
Sí, sí, sí.
El que li diran,
Sí, perquè
encara...
també era molt punyidor. Sí. Encara ara, té 98 anys i encara dona guerra.
I qui va triar aquí? Perquè crec que tu vas tenir una estratègia molt bona, Maria Antònia. Li vas dir, que és aquemia? Què li passava, aquemia?
Tenia un atac, havia fet de rei moro, i tenia un atac negre, i vaig dir, ta mare, per mi t'arrenyarà, perquè tu és una quemia... ben bruta. Ah, no, no, res, això. És guapa, sa quemia, però sa taquia, ella, sí. I va començar així.
Sí,
vaig sojar, vaig donar la primera passa.
Duré tot el coll per la mestiara.
Perquè ell és més tímid. Era molt més tímid amb això.
Clar, si fas de rei moro, això vol dir que estan parlant de la nit de Nadal, m'imagin.
Sí, era com una espècie de pastorells que feien a Casconcos.
No, l'esquerritxó.
L'esquerritxó, sí, perdó. L'esquerritxó està
en cap. Per cert, tornant a viure en l'esquerritxó.
No, jo deia que era Nadal, perquè després va venir Cap d'Any.
Sí.
I crec que tu vas demanar permís a ton pare per anar a una festa.
Sí, va ser això, va ser sí, una cosa que no m'esperava mai que me diguessin que sí. Però vaig acompanyada sempre quan me'n vaig anar a la festa i quan me van tornar de la festa.
Clar, jo deixo d'aquest any perquè va arribar aquesta nit i una cançó va propiciar, escoltau-me, la primera basada d'aquesta parella. Eren els anys 60 i sonaven Los Brincos amb el seu Sorbito de Champán. No Amb l'Antònia diu, vull que obri micro, no sé si perquè te vols animar a cantar o perquè estàs recordant el moment en què, clar, crec que és aquí on se diu que li fa alguna besada.
Sí, me fa gràcia, perquè en aquest moment passa el primer pic i me'l van besar.
Sí, bé.
I és una cançó, perquè sí, no m'agraden els brincos, però era la música moderna.
Era la música, que se ballava,
llavors. Sí, que se ballava, llavors. I nosaltres no som molt balladors. Jo m'agradava ballar, però, clar, l'amo no li agrada. I això també és una cosa que tampoc...
Però aquell dia va ballar, l'amo.
Sí.
Sí, bé, llavors, en aquella època... clar, el ballar era una manera de ferrar-te, perquè no n'hi havia massa més. Per tant, malament no en sabessis.
Ho intentaves, però el manco pot enganxar qualque cosa. Per cert, quan recordeu aquella besada? No sé si hi ha moments en què hi tornes, perquè, clar, deu ser un moment màgic, tu... Sí. Crec que era el primer lot que vas tenir, sí. Degués ser tot un descobriment.
Sí, és una... És que pareixia que estava preparat, i no hi estava, bé. Perquè, mira, hi ha moltes coses que jo les puc preparar, que són molt polissona.
Tu vas preparar, no? Tu vas notar que se camia i va anar bé.
Sí, però això no. Això no. Era un altre que posava música, no era ni un altre.
Sí, era.
I n'hi havien triat la música.
Aquelles festes de picot i vinils.
No era ni que nostre, i no... I tot, no tothom tenia un picut que deien, i una escenària plena de single d'aquests petits, que molt de pit ja estaven, voltaven i això. Era una casa d'uns amics, i no, nosaltres això no hi van tenir res a veure. Això sí, però va caure molt bé, la cançó.
I la besada, suposo.
I la besada va ser...
I la besada va ser un èxit, perquè Biel, varen ser, crec que són, m'ho tinc aquí apuntat, 5 anys festejant, i ja són 50 de matrimoni.
Sí.
Vull dir, bon besador deu ser, en Biel.
Sí. Per maig va fer 50. I sí, el bon besador.
Sí. I ara vull demanar, una època com la nostra, on tothom canvia de parella, com de camia, ara que xeràvem de camies, quin és el secret per aguantar 50... No m'agrada aguantar. Per durar o per aconseguir estar plegats 55 anys sense avorrir-vos i sense decidir separar-vos?
Hi ha d'haver un pot de tot. Complicitat, no t'avorrir-te, deixar-te espais, cadascú et seus...
Sí, bastant de... Diria que la paraula clau és respecte. Si tu respectes l'altra persona, tant en les seves coralles com en la tracta diària, per lo que sigui, jo crec que la casa no és tan difícil.
És a dir, deixar-vos... Perquè crec que tots dos teniu com molta vida interior. Perquè, clar, la Maria Antònia cuina, fa ceràmica, li agraden les manualitats, en Biel escriu, també pinta. El fet de tenir dos mons paral·lels a la parella ajuda que no vos avorriu.
Supos que sí.
Sí.
Jo sempre tenc que tenir qualque cosa en mà, i ell també.
Sí, jo no m'imagino tots dos saludats en el sofà mirant la tele, hores. Per molt junts estàssim. Acabarien sopar barallant-mos. Perquè ja
que també
sé,
molt barallem.
Això, però hauria de demanar, sou molt de barallar-vos?
Discutim.
Sí,
Discutir. Discutir, sí. Ara vivim a fora de Vilia, crits molt de pits.
Però...
Dinant de crits i sopant de morros.
Però, com he dit antes, podem discutir, però sempre aquesta paraula respecte per ja és molt important. És dir, una cosa és discutir i l'altra és insultar-te o coses així, que no mos passa.
I supos que no dura més d'un dia. És a dir, el vostre secret, a lo millor també podria ser que no passeu més de 24 hores de morros, com deia Maria Antònia.
No.
És clar que en moltes cases tenim opinió diferent i cadascú la defensa les seves així com pot, vull dir...
Sí, en tot, política, música... Quan t'ha de triar un viatge...
Però bé, sempre...
Sí, tenim moltes coses que les feim plegats. Això de sempre, però.
Sí.
Cuinant plegats... Molt de pits, ara ja no tant, perquè ell sé que és de matí i va caminar, però inclús anar a caminar plegats i tot...
Et sabrà caminar en paral·lel, m'imagino. Sí. Perquè a mi el que m'agradaria quan acabes aquest programa és haver descobert el secret de l'amor etern, el manco d'un amor de durada llarga. Perquè troc que en aquest moment que m'agrada cap viure, les coses duren un no res. Són com amors de microones, que s'escalfen tot d'una, però també se refreden en la mateixa rapidesa. Tu creus que has fet de tenir coses en comú, però també tenir coses per separat i respectar la parella o admirar-la, que és una mica el que jo entenc que sentiu-se un per l'altre, seria el vostre secret per aguantar aquests 55 anys?
Jo crec que sí. A més, el respecte, per jo, és tot el que ha dit ell. Que jo el respecti ell i ell me respecti. En tot, però. No, no, de dir, no, si jo vaig en el futbol, tu podràs anar a veure el bàsquet. No, te deixar-te l'espai per lo que tu vulguis, no en condicions, no posar condicions.
I també, clar, ella t'abroda, però tu li fas llibres. Jo això vull que m'ho expliqueu. Llibres fets a mà, que en Marintoni s'endú per tot.
Sí, jo l'estic gent en jo. Quan tregint les coses meves personals, quan me'n vaig de Falanich, que me'n vaig en l'estiu, estava ja en el pou d'enquatiu, que veia dins la República de Binifarda, m'enduc aquell llibre, el del Banduc, perquè m'agrada, com una altra persona s'endurà unes joies, ma mare quan se'n maratava d'estiu i vent, s'enduia les joies, i jo les joies no em fan falta, m'estim més els llibres que me fa ell.
I se pot explicar que diuen aquell llibre és el manco qualque vers, perquè també és que sou molt creatius tots dos.
Sí, home, n'hi ha que... Inclús, després, quan les m'ha hagut regalats, jo les havia deixat perquè les publiqués, perquè va fer un llibre de poemes i n'hi havia molts que les m'havia escrit en aquells llibres. Però n'hi ha un en concret que sempre m'ha agradat molt, perquè és un llibre, només d'un parell de frases, i diu, quan tu transites per la meva vida, comença així, i un parell de frases com aquestes, i un parell de pinzellades de color d'aquarela, i és el llibre. Són llibres d'aquest tot fets a mà, de preguiments, i això, i està molt bé.
Té que tothom t'està sacrat. A mi, un ròpid, m'apela Figues de Moro, que per una persona golafra com jo, a mi això m'ha enamorat. I m'imagino que tenir un home que te fa llibres d'aquesta casta, sí, és per mirar-lo d'una altra manera. I és bona musa, na Maria Antònia, Biel?
Bona musa... I no ho sé, perquè jo no hi crec massa en ser musses, per tant... ella... Algunes vegades sí, i altres vegades és més crítica que musa. No que jo escric i el que faig, de vegades, això que has fet, ara ahir, o després, no sé què, el dia damunt la teva taula hi havia un dibuix que no m'ha agradat gens. Ho has fet tu, allò.
És que no em va agradar.
Bé.
Això sí, jo, si no ho dic la veritat, me fa mal.
No m'ha agradat gens, això ho has fet tu, com que dir, no haurà fet la Nina, que ha agafat el plàstic d'Encor.
Me va estranyar molt, perquè era una cosa feta amb pinturetes.
Me va faltar dir-li, no ho he fet perquè t'agradi. Que és un pati a l'Ogenanda.
Però no me'l sé què hi ha, si no m'agrada, ho tenc que dir.
Bé, vora el que vaig, ja.
Ja t'agradarà més.
O no.
I si no, Nevero, ben trobato. Ja han passat 20 minuts, que duim ja de conversa, han d'anar acabant, però abans de tancar programa m'agradaria demanar-vos pel futur. En Biel ha dit que ell no s'imagina, estan tallat tots dos mirant la tele en el sofà. Però vosaltres, quan penseu en el futur, vostre, no col·lectiu, perquè el món ara, en tot això que està passant, és complicat albirar un futur col·lectiu, alegre. Però vosaltres dos, que tota la vida heu estat còmplices i que heu sabut circular pel món de sa mà i enamorats, com albireu el futur?
Jo, tranquils, home, el que el desig, sense malalties, estan bé de salut, mos hem fet una casa per minors vàlids, per poder estar ja majors, s'ha fet esquilons, còmodos, espais obedes que puguin, que si duin la mala sort d'anar amb una quilla de rodes, doncs puguin passar, però jo som... A nivell de parella, me vaig optimista, perquè que nostre mos trobam bé.
Sí,
nosaltres, ja. Quan hi va la pandèmia, jo no vaig passar molta de pena. Hi ha gent que se va trobar agobiada i això. No, nosaltres no mos hi vam trobar.
Sí,
no,
jo el futur, dic, en l'experiència que duim i un poc quan ja estem ubicats en el que mos agrada un poc cada un, si no ve una cosa que mos trebuqui el seny...
Sí.
Idò, esperen que no. I si això passa, com que aquest programa quedarà penjat a la carta, l'escoltau i recordeu la feliços que heu estat i jo m'imagino que qualsevol problema se'ls passarà escoltant aquesta entrevista. Maria Antònia Porcel, Gabriel Mestre, moltes gràcies a tots dos per haver explicat la vostra història d'amor en aquest primer programa de l'amor de les taronges. Ha estat un plaer, pres nota, i m'aquest en dues pinzellades per aconseguir allò que vosaltres teniu, que són 50 anys d'estar plegats. Respecte i sobretot tenir cadascú el seu espai personal.
És molt important.
Una abraçada molt forta a tots dos i gràcies.
Igualment.
Gràcies a l'altre.
Per això, com que parlaven d'amor etern, quan hem començat escoltant a Diana Ross, ara vull dedicar-vos una de les millors versions que s'han fet del clàssic La Vie en Rose, d'en Edith Piaf, que sé que vol tot sou molt de la chanson, i d'on anem amb una mica d'alegria, però en aquest cas versionada per Nazaz. Que la vida sempre sigui rosa per vosaltres i gràcies per haver compartit, ja vos he dit, aquesta història amb els oients d'IB3 Ràdio. I per avui, tancant la paradeta, i jo vos espero a tots en el proper capítol de l'amor de les tres taronges. Estimeu-vos molt. Adeu.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur. Connais la cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui va. Des nuits d'amour plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.